Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Recordeu aquest nou horari del Converses, de 12 del migdia fins a la 1. Avui acabarem una mica abans, perquè a la 1 menys 5, concretament, comença aquí a COPE Catalunya i Andorra, Tiempo de Juego, i un partit molt important a partir de la 1 del migdia, el Club Deportiu Leganés amb el Futbol Club Barcelona. Veurem què passa, però abans del futbol hem de fer conversa d'avui i saludem els convidats d'aquesta setmana. Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Juan Carlos Valero, Vocento Catalunya, ABC. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Joan Maria Claveguera, periodista, també professor universitari. Bona tarda, Joan Maria. Benvingut a una nova temporada més.
Bona tarda.
I la convidada del Converses aquesta setmana, la senyora Maria Elena de Felipe. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, bona tarda.
Ella és la presidenta des de l'any 2014 de FEPIME, la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. La senyora Elena de Felipe va agafar el relleu de José Vicima, un històric de l'empresariat català, i si no vaig equivocat també és la primera dona que presideix una patronal a Catalunya, veritat?
Sí, així
això també és una notícia important, títol important. 2 anys al capdavant de FEPIME. Quin balanç fa d'aquests 2 anys, senyora de Felipe? I una mica, expliquem als oients del Converses què és FEPIME, perquè és, com deia jo, és la patronal de la petita i mitjana empresa a Catalunya. Quantes empreses agrupen? Quina és la seva tasca?
Sí, sí. Bueno, nosaltres representem 40 organitzacions, 20 territorials, 20 organitzacions territorials i altres 20 sectorials. I això ens suma un total d'empreses representades de 230.000 i uns treballadors de 1.500.000. Jo crec que, bueno, és un número que és molt important i sobretot que estem molt a prop de tots els territoris i dels sectors. Estem treballant per ells. Confederació que som, clar, els nostres socis no són empreses sinó les associacions, el que les donem és el suport i la visió que necessiten per tirar cap endavant les associacions empresarials.
I sobretot tenint en compte que la petita i mitjana empresa és la gran creadora de llocs de feina, no només a Catalunya, sinó a tota Espanya. Aquest esforç que fan les pimes per crear llocs de feina tenen la seva recompensa, tenen el seu retorn, sobretot per part de les administracions. Se'ls reconeix aquesta tasca que fan, senyora de Felipe?
Sí, sí, jo crec que sí. Ja, només n'hi ha que veure tota la política que s'ha format per el tema dels emprenedors, dels temes de les pimes, la llei que té de nova emprenedoria. Jo crec que és molt important, però sobretot el que no estem focalitzant una mica és la diferenciació. No és el mateix parlant per a una micro, de treballadors, que per una petita i que per una mitjana.
I posem... Micro què és exactament? Quin grup?
Fins a 10 treballadors, una facturació d'un milió d'euros. Però el tema és que moltes vegades quan les pimes, claro, no pot ser el mateix 5 treballadors que 230 treballadors. I això és el gran problema que tenim en la regulació administrativa i la regulació de tots els temes. Sí.
Molt bé, parlarem de més qüestions de petita i mitjana empresa amb la resta d'analistes de la taula. Jo li vull preguntar ara per dues qüestions que han estat notícia les últimes hores, perquè ha sortit a la premsa i avui dissabte doncs se'n parli molt. Per exemple, el Fondo Monetari Internacional ha millorat les previsions de creixement per a Espanya. Hem passat del 2,1 fins al 2,5 i diuen que tot i el bloqueig polític que hi ha hores d'ara, que no hi ha govern, que ja podíem dir cert desgovern a tota Espanya des de fa uns quants mesos. Aviam, com s'entén això? Això poder, dic jo, la política va per un costat i el món de l'economia van per un altre, els empresaris van per un altre.
Ara...
Quina lectura fa vostè?
Bueno, jo el que crec que ara estem recollint tot el que se va fer bueno, els últims temps, però ara això no sé si passarà cap endavant, no? Ara tenim un període en què no estem fent res i això també tindrà un preu.
Vull dir que en certa manera està donant un toc d'alerta allò de dir, escolti, aquesta intirenitat al govern d'Espanya no és pas bon, no es pot passar factura de cara a un futur, no tirem per la borda la feina feta anteriorment, continuem conreguant i continuem fent coses, no?
Sí, sí, no, és que si no tenim una política estable i no tenim aquí un govern, això serà molt difícil de que, bueno, les inversions i la confiança, no? La confiança dels inversors estigui com nosaltres.
Es nota que aquesta interinitat, aquest desgovern està afectant a les inversions? Vull dir, hi ha menys inversions? Ho han notat vostès com a patronal de la petita i mitjana empresa?
Nosaltres el que veiem és que una mica de por, no? El petit empresari pensa, bueno, a veure, ara no farem res, una mica, si tenim que obrir una nova sucursal o tenim que obrir un altre centre de treball, a veure, esperem una mica a veure què passa.
Molt bé, queden moltes coses per preguntar, jo tinc l'agenda plena de qüestions, però clar, hi ha el Marcos, i el Juan Carlos i el Joan Maria, que suposo que també volen dir la seva, volen preguntar qüestions a la senyora de Felipe, la presidenta de la FEPIME, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Juan Carlos i Joan Maria, vinga, endavant.
Sí, hola, bona tarda.
Bona tarda.
En quin punt, bueno, perquè històricament aquí a Catalunya hi ha un matrimoni que no es consuma, no?, entre les petites i mitjanes empreses, entre dues organitzacions, la PIMEC, que és una organització també de petites i mitjanes empreses, i FEPIME, que com ja he explicat, s'integra per tota una sèrie d'associacions territorials i sectorials, i estan dintre del que seria Foment del Treball i de la COE, diguéssim, no? L'estructura empresarial de l'Estat, no? De l'Estat aquí a Catalunya, i per tant, i la històrica, perquè el naixement de Foment em sembla que són quatre segles,
la més veterana d'Espanya.
Sí. Bé, doncs com està aquest matrimoni que tantes vegades s'ha intentat, no?, perquè només hi hagi una veu, no?, encara que els sindicats són més, no?, però que s'unifiqui la representativitat empresarial. Això és una, i en quin punt està, doncs, aquesta pugna per la representativitat que en els darrers temps, doncs, bueno, s'ha produït, i que fins i tot vostès han acusat d'una certa manca de neutralitat del govern català, no?
Sí.
Dos preguntes en una, Valero,
Bueno, sí.
O millor, no?
Sí,
no passi, vinga.
Sí, jo quan vaig agafar FEPIME se plantejava això com un problema. Jo no considero que sigui ningú problema. Tenim a Foment, que té la seva representativitat en grans empreses i també confederacions empresarials. Tenim a PIME, que té socis directes i delegacions. I per què nosaltres, que tenim la Confederació de les Petites i Mitjanes Empreses Territorials i Sectorials? És que jo no li veig el problema. És que jo crec que és molt enriquidor. Després l'administració te diu, no, només vull un interlocutor. Bueno, un interlocutor o dos, i per què no? És que, bueno, això ja és una cosa que me costava molt d'assumir. Però després, bueno, van passar que això va acabar en un pleit, no?, el que tenim amb l'administració, per la representativitat del tant per cent. Doncs, bueno, nosaltres ara, quan va venir el nou govern, la consellera de Treball ens va donar el 33% de representativitat a cada una de les tres organitzacions, i a nosaltres, pues, ja no sembla bé, perquè després, si tenim que demostrar quins som, pues nosaltres ja ho farem, encantats de fer-ho. Però a nosaltres no li veiem un problema, ni veiem que hem de gastar esforços ni temps en aquesta demostració de quins
som.
No.
Són compatibles, doncs, dues organitzacions de petites i mitjanes empreses a Catalunya ara mateix, vull dir.
Per mi sí.
Vull dir, aquestes veus que estan reclamant aquesta fusió,
bueno, jo és que no sé,
vostè no lidera cap reclamació de fusió.
No, en su moment semblava que podia ser una bona idea, però és molt difícil que tu unis una organització que dona serveis i que és directa a l'empresari i una altra que és cúpula. Llavors és molt difícil aquesta unió.
Valero parlava també d'una mica d'aquesta representativitat, d'aquest 33-33-33. Vostè
bueno,
li sembla correcta aquesta distribució?
Nosaltres estem encantats.
Sembla correcta,
sí.
Clar, vull dir, es fa justícia en certa manera, no?
Sí, perquè després ens diuen, bueno, demostra, el que no està bé regulat és com hem de demostrar quals són els nostres associats, però això ja no es va bé. El que sí, que per un tema de tema de representar, bueno, de justificació administrativa, pues no està bé un pleri, això hem de que recurrir. Però bueno, a nosaltres la decisió no sembla molt bé.
Senyor Claveguera.
Sí, bona tarda. Senyora Maria Elena de Felipe, vostès han dit repetidament que volen destacar la seva independència política.
Això FEPIME no ho ha dit, eh? Ho haurà dit una altra. FEPIME no ho ha dit.
No?
No.
Vostès no, quan vostè va arribar a la presidència, no van voler posar èmfasi en que són, representen els empresaris, però són independents políticament parlant?
Home, nosaltres el que respectem és la visió de cada un dels nostres empresaris i no podem manifestar-nos en nom de tots. Però nosaltres, és a dir, nosaltres direm el que diuen els nostres representants.
Vamos, que FEPIME no és ni independentista ni unionista.
No, la pregunta no anava per aquí.
No
volia que digués públicament que li agrada, que no li agrada des del punt de vista polític. El que sí que li volia dir és si des del punt de vista empresarial els preocupa a vostès la situació política que es viu no solament a Catalunya, per allò que se'n diu el procés, i per la incidència que pot tenir amb el món empresarial, sinó el moment polític que es viu també a Espanya, que des de fa molt de temps no hi ha un govern i que pot incidir en el funcionament de moltes empreses. El procés a Catalunya, la impossibilitat de formar un govern a Espanya, com es veu des de la FEPIME?
Pues yo creo que como cualquier ciudadano, yo creo que ya no sigues empresario, no sigues. Sí que tens una implicación mayor porque tens un capital y tens un risc, pero todo lo que no sigui estabilitat i todo lo que no te dongui un suport per a continuar amb els teves negocis, eso, bueno, crea una incertesa i això no és bo. Però tant a Catalunya com a Espanya, això sí, és una realitat.
Això és el que palpen amb els seus associats.
Nostres associats, a veure, tenim dues vessants. Els que es internacionalitzen, però de veritat, no és que fan quatre exportacions, sinó que realment ja estan, no les preocupa, bueno, les preocupa relativament. Però el que és pues, un comerciant o el que no té més allà, sí que està preocupat aquí dins, a Catalunya, i després també diu, bueno, sí, ara me vaig a Zaragoza, però què? També, a veure, és un moment delicat. Per això jo crec que ara vivim de lo que teníem, però a veure en 6 mesos com estarem.
Què passarà, no?
I hi ha una bona part dels seus associats que no ha potenciat la internacionalització?
Moltíssima,
que es podria fer, fer independentment del procés que es viu a Catalunya.
No,
escolti, això podria ser un objectiu que no tingui res a veure.
Per desconeixement, per falta i mancança d'idiomes, i per por. És a dir, perquè moltes vegades, bueno, això sempre ho diu el José Luis Bonet, el president de la Càmera d'Espanya, diu, si tu vols internacionalitzar, agafa la maleta amb l'anglès
i busca la vida,
i camina i surt.
Però això és una cosa que ens caracteritzava els catalans,
sí.
Els empresaris catalans, que de tota la vida han sigut, com deia la senyora de Felip, agafar la maleta i anar-se, doncs, bueno, no, fos, no?
La pregunta que jo em faig i que poso damunt de la taula és
què ens passa?
No pel procés català, sinó en un món globalitzat com l'actual,
què li passa?
Es pot permetre el luxe a una empresa de no vetllar per la seva potencialització arreu del món?
Mira, jo el que li diria, una de les coses que, bueno, vaig parlar fa una estona, és que nosaltres en FEPIME, una de les coses que havíem plantejat per aquest any, per al 2016, era un tema de la, bueno, potenciar la figura de l'empresari o empresària, emprenedor o emprenedora, que ja tenim por hasta de dir que són empresaris o empresàries, i l'altra era la internacionalització, no de la microempresa, sinó de la petita, i no hi ha mitjana perquè aquesta ja té mitjana, sinó de la petita empresa catalana. I això és una cosa que nosaltres estem donant el suport, i no estem pensant sempre que tenim que ir a Afganistan o a Armènia,
sí,
a fer ahir els negocis. No, aquí a Manchester, o aquí tenim que a Lyon.
Estats Units, clar.
No, ni Estats Units ja és molt lluny.
Europa.
No, aquí mateix nos vam a Lyon, que està fàcil, o nos vam a Milán, que també és un mercat molt consolidat, o nos anem a Manchester, o a München,
clar.
O a Múnich. Pues, això jo crec que és una... I això és el que hem de concentrar-nos, perquè estem oblidant els mercats de proximitat. I això ho estem oblidant. Estem pensant a la missió empresarial a Dubai. Bueno, sí, a veure què fas allà. No? És a dir, concentra't. I això és el que nosaltres estem donant suport i que creiem que serà almenys una oportunitat que li donem als nostres associats.
Escolti, vostè ara contestava al Joan Maria, li parlava d'emprenedors i diu... empresaris, està fa por el nom de... Què passa? Està demonitzat el sentir-te empresari avui en dia?
Bueno,
és dolent?
Sí, no.
Escolta, si no és per als empresaris no hi hauria llocs de feina, per exemple.
Nosaltres des de CEPIME, ara ja parlo de la patronal de la petita i
perquè vostè
empresa...
és vicepresidenta també de CEPIME, que és la Confederació Espanyola de Petites i Mitjanes Empreses, oi?
Sí, espanyola, doncs sí. I ja des d'ahir una de les coses que diem és que tenim que dignificar la paraula empresari i empresària. Emprenedor, molt bé, emprenedor. Tota la vida havia sigut 3 anys i quan ja t'estàs consolidat ja eres un empresari i empresària. Però és que ara tothom que porti 10 anys, no, és que jo soc un emprenedor. Com un emprenedor? És un empresari. I molt content i molt orgullós, no? Poses per davant la teva família, el teu patrimoni, les teves il·lusions, i a vegades surt, a vegades no surt. És un projecte.
Marcos.
Sí, le quería preguntar por un tipo de actividad económica que se está abriendo a paso en los últimos años, la economía colaborativa. creo que por una parte me da la impresión de que es una gran oportunidad para mucha gente el ver la capacidad de emprender que mencionaba justamente ahora, pero que por otra parte puede resultar nocivo el tema, pues quizá fiscal, pues quizá falta de regulación, etcétera. ¿Cómo ve la economía colaborativa? ¿Es una oportunidad para nuestra economía o es un peligro para nuestra economía?
No, es una pregunta muy oportuna, porque además nosotros ahora y en Europa, en Bruselas, en el Consejo Económico Social Europeo, es uno de los temas que la comisaria Stringe está justamente regulando.
Sí.
Y yo le diría que, es decir, desde el momento que regulemos cómo va a ir la economía colaborativa, eso será un paso. Pero desde el momento que, es decir, no tengamos claramente y definamos los límites, esto es un problema. Entonces, lo que sí que yo estoy a favor de la economía colaborativa, por supuesto, pero siempre que sea necesaria, puntual, y el porqué de la establecemos en los lugares. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta de que, bueno, es un nuevo avance que tenemos en la economía, es una nueva forma de hacer negocios, pero que nunca podemos ir en contra de los que están realmente regulados y que tienen que cumplir con su normativa fiscal y normativa...
Pero FEPYME se siente representante de este tipo de economía colaborativa, tiene asociados...
Actualmente no, pero a ver, las cosas avanzan muy rápido, lo estamos viendo como están avanzando en otros países, y yo creo que o tenemos ya, y ya tenemos muchas jornadas para hablar del tema y para ver cómo podemos realmente avanzar. Esto en 5 años estamos totalmente inmersos en una economía colaborativa, y ahora lo vemos en el tema, pues, de hoteles, en el tema de taxis, pero lo vamos a ver en muchos otros sectores.
Estoy escuchando, perdón, sí.
No, el tema alimentario es un tema que aún no se está viendo, pero que ya los países como Austria, Suiza, ya lo están viendo en sus propios... Bueno, vamos a tener... Y es un tema que yo creo que quien se tiene que poner las manos a la obra, y justamente para nosotros directamente de aquí, Comisión Europea, con todos sus consejos y con todas sus normas, tiene que establecer los marcos claros.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero, Jo Maria Claveguera, la protagonista d'avui, la senyora Marielena de Felipe, que és presidenta de FEPYME, de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i també de la vicepresidenta de FEPYME, la Confederació de les Empreses Petites i Mitjanes a nivell d'Espanya. Recordeu que estem a aquest nou horari del Converses de 12 a 1 del migdia, i que avui acabem una mica abans, a la 1 menys 5, perquè hi ha futbol a partir de la 1 entre el Futbol Club Barcelona i el Leganés. Jo al començament del programa, senyora de Felipe, li deia dues coses que en actualitat les últimes hores. Una, el tema del creixement del Fondo Monetari Internacional, i l'altra qüestió, aquest informe de l'OCDE que diu que Espanya encara continua liderant, o és un dels primers països de la Unió Europea en quant als ninis, aquesta gent jove que ni treballa ni tampoc estudia. I parlen de l'abandonament escolar com a gran responsable d'aquestes criatures que volten pel món, que volten per Espanya i que no tenen ni ofici ni benefici. Com es pot aturar amb aquesta sagnia que hi ha, aquest talent perdut, podríem dir-ho, aquí el poder, la formació professional hi té molt a dir. Com ho veu vostè? Aviam.
Una part és la formació professional, l'altra part són les universitats. Tenim moltes universitats, més de les que necessitem, tenim molts programes formatius que no s'adapten a el que necessita el mercat, i el que no estem contemplant en ningú lloc és... Estem creant pues, no sé quants arquitectes i quants arquitectes demana el mercat. Entonces, mentre que això no ajustem, però amb una mica de sentit comú, no és que tenim que fer ningú estudi, sinó simplement, és a dir, què demana el mercat i fer aquestes professions i aquestes carreres que ho demanen. Però fins que no, i això serà una labor que jo crec que la tenim que fer tots junts. Tenim que ajuntar-nos les associacions empresarials, les universitats, els centres de formació, per a veure què és el que demana el mercat en cada moment, i això no és una política que fem ara perquè després, 8 anys després, la mirem, no, cada any la tenim que seguir.
Sí, esto sería una especie de servicio, de orientación al estudio y al trabajo. En otros países existe, antes de empezar las vacaciones, recuerdo que entrevistamos en este mismo programa en Conversas a Francisco Belil, impulsa un pacto nacional por la FP dual, que en Alemania tienen ya una enorme experiencia en ello, y que en España también hay una larga tradición, ¿no?, de los gremios y los aprendices, pero que los últimos décadas pues lo perdimos, ¿no? Esto es importante porque además de las vocaciones, que cada uno quiera estudiar lo que quiera, la sociedad tiene la obligación de decirnos a los padres y a los alumnos qué es lo que necesita la sociedad, ¿no? Y así tú elegir en función de tu vocación y tus salidas profesionales y laborales. ¿Por qué no trabajan más este aspecto?
Pues mire, yo le diría un ejemplo. A ver, yo soy medio finlandesa y tengo el ejemplo muy claro de lo que ocurre en Finlandia, que es un país pequeño, unos 5 o 6 millones de habitantes. Ellos toda la vida, es decir, son las organizaciones empresariales las que dicen necesitamos esto. Lo dicen, se lo comunican al gobierno y el gobierno habla con las universidades y los centros de formación. Y a través de ahí se dice, oye, para este plan, y además van por cada 2 años. Cada 2 años dicen, vamos a necesitar tanta. Y se hacen, en las universidades se hacen ajustados los programas para esa gente. Entonces, claro, el desempleo pues te va de un 2 a un 4%. Eso es lo que, claro, entendemos que no es lo mismo la dimensión de 5 millones que nos vamos a 50.
Bueno, pero Cataluña podría ser...
Pero, por ejemplo, podría ser un referente, claro, perfectamente. Claro. Pero ahí, es decir, bueno, ya lo hemos intentado y lo hablamos, y con las universidades privadas, bueno, es decir, como tienen su regulación propia, pues van por su ritmo, pero con las universidades públicas, la CUP, que tiene la sí, la CUP me parece que es, que regula todas las universidades públicas aquí catalanas, lo hemos propuesto en muchísimas ocasiones, y yo soy consciente porque he estado en varias reuniones, y siempre es un tema que queda pospuesto.
Pues es una pena, ¿no?
Porque, una lástima. ¿Por qué motivo?
A ver, exacto. O sea, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el obstáculo?
El obstáculo es que la universidad en un determinado momento no quiere escuchar qué es lo que necesitamos. Y ahora tú dile a la Universidad Politécnica de Cataluña que nada más va a haber trabajo para 20 arquitectos cuando ellos están formando cada año 200. Solamente te hablo de la pública, luego ya las privadas. Entonces, claro,
no ens posem en el terreny del periodisme perquè prendríem mal també. Jo crec que això seria extrapolable a moltes altres
professions. No, però això és greu, vull dir que no vol escoltar el teixit empresarial.
¿Cuántos yeseros tenemos? Pues nos faltan yeseros. Es decir, en un momento dado, ahora en este momento no, pero es decir, me parece que fue en el 2014, es decir, no encontrábamos un solo yesero, teníamos que contratar todos de fuera del país para que vienen aquí a hacernos el tema.
Porque pues clar, aquest és un país en el qual, i quan dic aquest vull dir Catalunya, Espanya, que ens van fer creure que la formació professional era
sí, de segunda.
De segona classe i que tothom havia de tenir una carrera d'educació de grau superior.
El que no era enginyer,
quan,
pues
quan
no era ningú.
A Europa això sí. No passa.
Que va? Que va, va. Ahí tú eres un cuiner, bueno, y eres, vamos, pensas, mira tú el que vin tinc, el que vi.
Bueno, a los cuiners aquí a España, bueno, ara tothom vol ser ferranadria, sí, roques. És que a vegades també els joves s'emmirallen molt, amb el que està de moda, vull dir, a vegades tampoc és això, no? Vull dir, un temps que tothom volia ser periodista, tothom volia mirallar-se amb segons quins periodistes. Bueno, segons... I ara portem una època que tothom vol ser cuiner.
Bueno,
no tothom és un Ferran Adrià o un Germán Roca, no?
I les sèries de televisió que també
les sèries de televisió
aquestes...
influeixen, no? Clar.
Ara que parlem de restauradors, em ve al cap, abans vostè esmentava taxistes, no sé per quina qüestió, esmentava taxistes, hotelers, restauradors, sí. I això em porta a pensar en la ciutat de Barcelona, no? Que és la capital de Catalunya i que és en aquests moments un aparador turístic internacional extraordinari, que en una època de crisi econòmica com la que hem viscut, jo crec que ha mantingut la flama dels ingressos amb el terreny turístic, però que és un model qüestionat per alguna gent. Quin és el model de la FEPIME de cara a la ciutat de Barcelona? Quan sentim a parlar que si creueristes no, perquè no deixen diners a la ciutat de Barcelona, cosa bastant impensable, perquè els creueristes quan baixen segur que no baixen només a mirar. Els que no gasten són els que no baixen del vaixell. Un turisme que algú qüestiona perquè diu que hi ha masses hotels i masses hotels de 5 estrelles... pels horaris comercials, perquè és un turisme que alguns diuen que està concentrat només en algunes zones molt cèntriques de la ciutat i que s'hauria d'expansionar. Com es veu des de la FEPIME la ciutat de Barcelona, el model turístic que consideren que hauria de ser el més apte i el més de futur de cara a Barcelona i també a Catalunya, perquè al final hi ha un efecte mimetisme amb la resta de ciutats que pot ser important.
Mira, yo le diría, yo no sé si tan como de la manzana de FEPIME, pero sí como representante de organización internacional, que soc, de una organización de empresarios del Mediterráneo, que cuando nosotros hacemos el congrés aquí, y que bueno, vienen pues más de 40 presidentes de asociaciones empresariales de países de, bueno, desde el Middle East, de Norte de África, de muchas partes, Cuando tú dices que el congreso lo farás a Barcelona, tens ple. Cuando tú dices, porque fem un altre any, lo fem en l'altra part, l'any passat lo van fer al Cairo, bueno, eren quatre. El tema és que les agrada molt vindre, però els diumenges tot tancat, això ja te diuen, bueno, a veure, on vaig que pugui comprar, que no sigui un Christian Dior, no, ni un eso, sinó que pugui comprar pues, una bolsa o una cosita d'aquestes, però sí, que no sigui el Passeig de Gràcia, però que pugui anar. Això ja és un problema que tenim i te lo diuen totes, totes te diuen, bueno, a veure, d'on encontro jo el mango? Bueno, pues mira, el Passeig de Gràcia, i si no és el mango, d'on? Bé, però, sí, però després està el punt de que lo hem fet molt bé. Jo crec que la marca Barcelona, i vagis on vagis, la marca Barcelona, el Barça, el que sigui, tot això té una, bueno, és
una cosa alimentat a l'altra, no?
Bueno, una cosa alimentat a l'altra, sí, però bueno, tu et sentes orgullós, quan vas por ahí, dius una Barcelona, i dius, uf, ah, sí, ja volen, no?, ja volen entablar amb tu. Així que jo crec que això ho hem fet molt bé i bueno, jo crec que internacionalment molt bé, i des de FEPIME, pues, clar, pues, molt bé, és a dir, Barcelona, la capital de Catalunya, està molt bé, i sempre tenint en compte que quan tu, perquè jo també tinc molta relació amb Lleida i molta part de la meva família està en Lleida, diuen, oh sí, però és que tot ho feu a Barcelona i tot l'important està a Barcelona, i no és el mateix quan és Tarragona, Lleida o les altres comarques. I això sí que també tenim que reforçar una mica més els teixits i tot l'esforç
descentralitzat,
i és possible arribar a un punt d'equilibri que a Barcelona s'hi sentin còmodes els turistes, la gent que pernocta a la ciutat de Barcelona com a turistes, però també els ciutadans que en algun aspecte es poden veure afectats per aquests turistes. A trobar aquest punt d'equilibri a vegades és difícil.
Tot aniria un poc una mica en la qualitat dels turistes que nos venen. Si nos venen els turistes de Lloreto, que nos ve, no? Aquest tipus de turista és el que no volem.
Turista línia Salou Fes i companyia, això no
sí,
és...
Sí, això no és un turista que, bueno, que fa més mal que no, que nos ajuda. Si és un turista que ja, bueno, pues és un turista...
Creueristes, per exemple. Creueristes,
els creueristes i tot això, sí.
D'altre standing.
Sí, d'altre standing. Sí,
perdó. No. La senyora de Felipe està... perdó.
No. Només sí. Volia recordar als oients que esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, molt a prop d'on atraquen pràcticament tots els creuers, no pràcticament tots els creuers que venen a la ciutat de Barcelona. Doncs això, fent converses amb el Marcos Pardero, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero i la convidada d'aquesta setmana, la senyora Maria Elena de Felipe, que és presidenta de FEPIME, la petita i mitjana empresa de Catalunya, i vicepresidenta de FEPIME a nivell de tota Espanya. Valero, ara sí que pots preguntar, i després al Marcos. Endavant.
Sí, estaba hablando ahora hace unos instantes sobre el comercio y las aperturas de los domingos con relación al turismo. Y ha sido, bueno, es actualidad, todavía estamos en la estela de la gran eclosión que ha habido, del gran colapso de una confederación del comercio de Cataluña que bueno, está
la
liquidada,
muerte.
La muerte, sí, la muerte, bueno, liquidación, concurso de creditores y liquidación, ¿no? Bueno, ¿Qué ha pasado, señor de Felipe?
Uy, eso es para hacer una novela. Eso me parece.
Ver, sí,
¿qué
claro.
ha pasado?
No, no, bueno, sí.
¿Qué por pasar de andaban? No,
no. La Confederación de Comercio de Cataluña es uno de nuestros miembros. Y lo que pasa, es decir, bueno, le ha pasado a la Confederación como le podría pasar a cualquier otra. Es decir, las asociaciones viven de subvenciones, el 80%, porque las cuotas no llegan a cubrir todos los programas y todas las actividades que tienen puesta en marcha. ¿Qué ocurre? Estas subvenciones, a medida que se van retrasando en su pago, vamos incurriendo en los bancos y se va creando una pelota. La Confederación movía capitales importantes y eso ha llevado, pues que bueno, que es decir, que no haya podido seguir renegociando pues, su posicionamiento pues, ante la banca. Entonces, pero bueno, es decir, es un tema que lo vemos aquí, pero lo podemos ver y lo mismo lo podemos ver también con los sindicatos y lo podemos ver en cualquier tema de asociacionismo. Es un tema que mientras las asociaciones basen un 80 o un 70% de sus ingresos en subvenciones o ayudas, podrá ser replicable en muchísimas.
O sea, puede que ocurra más.
Sí,
más,
sí, sí,
más
sí, podrá haber muchas. Podrá haber muchas porque, claro, llega un momento que es decir, ya no puedes girar más.
Y todo esto ha sido provocado, dijéramos, por los recortes fruto de la crisis económica.
Sí, claro,
el tema de las subvenciones.
Sí, sí, claro, las subvenciones en las épocas buenas, pues bueno, cada organización ya sabía a lo que se atenía por sus programas que tenía, pues con su propio gobierno, pero claro, ahora ya, pero es que yo no hablo solamente a nivel Cataluña, sino también se lo puedo hablar a nivel español, es decir, tenemos confederaciones importantes como la de los jóvenes empresarios y tenemos otras que también, es decir, se encuentran en la misma situación. Y después también la administración también es muy cuca en el sentido de que, bueno, a una subvención de repente hay un papelito que no has presentado y te revoca toda la subvención. No te revoca una parte, no has presentado un papelito que muchas veces no sabías ni que tenías que presentarlo y luego te dicen, devuelve usted toda la subvención. Claro, este es el fin de muchas asociaciones. Este es el fin de muchas asociaciones.
I escolti, i la Confederació de Comerç de Catalunya, històrica, ella tindrà continuïtat o ja, com deia el Valero, és morta i pot tornar a renéixer?
No, jo crec que la Confederació va fer un paper, va estar molt bé, però ara el que tenim molt fort i que era un dels associats principals era el Consell de Gremis de Catalunya, i el Consell de Gremis està molt bé, molt sanejat i bueno, continuarà fent la seva tasca.
Marcos.
Sí, me gustaría plantear una cuestión muy concreta que no sé si tiene fácil respuesta. El tema del Brexit.
Bueno.
El tema del Brexit ha sido una oportunidad para las empresas catalanas y sobre todo si ya está siendo visible algunas consecuencias que pueda tener el tema de la salida de Reino Unido de Unión Europea, o para la pequeña y mediana empresa eso no tiene ningún efecto, al menos de momento.
No, tendrá, vamos a ver. Aquí hay una cosa que es decir que a mí me choca mucho y me encanta que me lo pregunte, es el hecho de que cómo puede ser, que es decir, una política europea ya es difícil, nosotros los ciudadanos de a pie ya nos cuesta bastante entenderla, que dejemos, que es decir, que sean los ciudadanos los que estén votando sobre un tema que desconocen, para eso tenemos a los políticos, para que nos guíen y nos orienten. Bien, dado que la orientación no ha sido la correcta en este momento porque no nos perjudica a nadie, los ingleses ahora van a ser muy listos, van a apurar lo máximo posible de tiempo para coger los convenios necesarios, van a pedir las mejores condiciones y sí, ellos se verán afectados un tiempo, es decir, no más de un periodo de 2 años, pero los que sí que nos vamos a ver afectados somos los demás. Primero, ¿qué va a pasar con la City? Es decir, nadie ha pensado nunca en las finanzas islámicas. Las finanzas islámicas son el 30% de todo el movimiento que tiene la City de Londres. Al momento que ellos vean que esto se va a desmoronar, se van a ir a otros lugares. Es decir, serán Alemania, Frankfurt, ya lo veremos.
¿O España?
Ojalá.
Ojalá. Hombre, en Madrid se están moviendo piezas
ojalá,
ya, ¿eh?
Ojalá.
La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, ya ha movido pieza con algún fichaje de algún economista bien instalado en la City, para que lleve inversiones hacia Madrid. No sé si aquí en Cataluña
lo que pasa es que tenemos que hacer la regulación. El único país europeo que tenía la regulación posible para que existieran las finanzas islámicas era Inglaterra. En este caso nosotros no la tenemos, así que tendríamos que apresurarnos y ser un poco previsores y ya estar viendo cómo podemos regular esta posibilidad para poder coger este vagón que se nos puede ir.
Finanzas islámicas.
30% de la City, que esto un gran desconocido para mucho sector.
Finanzas de países árabes.
Situemos al oyente que no es un experto en esta materia. Finanzas islámicas, ¿qué significaría? A ver.
Bueno, es decir, la finanza islámica es una finanza solidaria, digamos. Es decir, no estamos hablando del capital por el capital, sino, es decir, cómo vas a invertir tú mi dinero y en qué y en cómo y en cuánto. Entonces, esto ya es, bueno, ya viene de hace tiempo, pero lo que pasa que es, al ser solidaria, tiene muy poco riesgo. Es decir, ya es muy estable. Entonces, son un dinero que se va moviendo, luego se va moviendo a nivel de fondos globales, pero que es muy apetecible para mercados que no son muy pequeños. Entonces, por ejemplo, para mercados de grandes inversiones y todo, son un capital muy deseado. Entonces, todo ese dinero, ahora, es decir, de alguna forma ya se lo están pensando ahí por todos los Emiratos y por todos estos países, a ver cómo lo van a... Y entonces, claro, el mejor postor se quedarán con ellos. Por de pronto, Frankfurt está apuntada... Es la primera, pero ya digo, si nosotros fuéramos, porque nosotros tenemos mucha más afinidad con el mundo árabe, es decir, ya por tradición, y entonces, bueno, sería una buena ocasión. Y lo que me preguntaba de cómo nos va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, claro que nos va a afectar. Claro que nos va a afectar. Es decir, nosotros, es decir, pensamos que todo nuestro dinero está en Estados Unidos o está en Colombia. No, nuestro dinero está aquí en Europa. El 80% de nuestro capital en exportación está allí, sobre todo en Inglaterra. Es decir, vale, será nuestra tercera apuesta. No es ni Francia ni Italia, pero es nuestra tercera apuesta. Lo vamos a notar.
Pero nos puede afectar solo o nos puede beneficiar de alguna forma. Solo nos puede afectar.
A nosotros no nos va a beneficiar. A nosotros, nuestras pequeñas y medianas empresas pagan un precio más alto de lo que están pagando ahora por hacer sus transacciones. Ahora, muy bien, tenemos la depreciación de, bueno, tenemos la comparativo del dólar con la libra. Vale, muy bien, eso es momentáneo, eso serán 6 o 8 meses. Pero al momento que empiecen a firmarse los convenios de colaboración y de acuerdos económicos Unión Europea con Inglaterra, nosotros vamos a salir perdiendo. Las pymes españolas, desde luego, van a salir perdiendo con sus exportaciones o con su retroalimento de las pymes inglesas.
Corregeixi'm si m'equivoco. Acaba de dir que les finances islàmiques representen el 30% del que es mou a la City de Londres?
Sí.
I si féssim una traslació a l'IBEX 35 o aquí, quin percentatge seria? I el volem, aspirem a conquerir-lo? Dic perquè, clar, a vegades que em sembla que ens posem les mans al cap quan a la samarreta del Barça apareix
Qatar Airways o el Madrid Fly Emirates
o Fly Emirates, en canvi hi ha altres equips anglesos que porten Fly Emirates i la majoria tots són empreses d'això que en diem finances islàmiques. Aspirem aquí a casa nostra a captar aquests diners que es mouen amb fons d'inversió de la City londinenca.
Bueno, és a dir, igual que volem els refugiats, perquè no volem les finances, és que solo volem la part dolenta de la pel·lícula. Jo crec que sí, és clar que sí, és una oportunitat. Jo, si treballaria en el món de les finances, no dubtaria.
Bueno, això de les finances islàmiques és com, no sé, com la...
¿Te gusta la Valer? Es que te ha agradado.
No, porque bueno, realmente
es un dinero castellano y que es marxará de la Gran Bretaña.
El islamismo impregna toda la actividad humana de los musulmanes, ¿no? En el sentido de que
nos quedan 4 minutets, vull dir,
que el dinero tiene un sentido inversor, como comentaba la señora de Felipe. Es decir, ¿por qué no nos ha de interesar unos capitales tan estables, ¿no? Como esos? A mí me parece muy razonable. Mejor tener el dinero islámico que no los terroristas islámicos.
Que Qatar Airways figuri la samarreta del Barça.
Jo soy del Barça con Qatar Airways i con Iberia.
Escolteu, que vingui capital d'on sigui, perquè vingui capital que creï llocs de feina. Escolti, senyora de Felipe, tornem a parlar una mica del tema de la petita i mitjana empresa. Això de les fusions patronals és una utopia o què? Vull dir, aquí a Catalunya se n'ha parlat molt de fusionar-les. No hi veu vostè el què, no, al final?
Jo crec que les tres són molt necessàries i jo crec, bueno, a veure, si n'hi ha un consens en que tots, pues, però per a fer los tres lo mateix, no? Jo crec que cada qual té el seu paper i estem molt bé i a més serveixem, bueno, molt més a la petita i mitjana empresa. Clar. Que són dos patronals.
Clar, i tot això d'agafar capitals que venen de Gran Bretanya, no sé, del Brexit, que comentaven el Marcos Pardeiro, ja, amb aquest bloqueig que hi ha de govern a Espanya, tot això suposo que deu perjudicar, no?
Sí.
Al final,
això
no beneficia en res, no?
No, és que a veure...
Comparat amb Frankfurt, dius que...
Frankfurt i París s'estan movent molt.
Bueno, però França també, déu-n'hi-do, la que està caient, eh?
Bueno, sí.
Veiem l'altre dia les manifestacions en contra de la reforma laboral, vull dir... cada país.
Ja, però bueno, també França té la regulació més rígida. Clar. Que n'hi ha per a les empreses, també és que és normal.
Vull dir que llavors que quan més aviat millor que hi hagi un govern estable a Espanya.
Quan més aviat podríem aprofitar les
oportunitats. Terceres eleccions, què?
Jo espero que no, però jo no crec que serà que sí.
Sí,
sí, personalment, eh.
No creo que el panorama es pugui esclarir després del que passi a Galícia i al País Basc, no?
Seria molt bo, seria molt bo sempre que, bueno, que poguessi governar, no que sigui solo una etiqueta.
És a dir, que el senyor Sánchez cedís les pressions de...
No.
Dels partits opositors i a part del seu, escolti, del seu partit...
És un senyor que té 8 de 5 diputats, seria, amb això no es va en un lloc.
Li dic que s'ha vist perquè ha dit públicament que ell no votarà mai el senyor Rajoy, li dic així.
Bueno, dir que, en aquests moments, que vulgui, però...
entenc el que diu la senyora de Felipe perquè públicament el secretari general del Partit Socialista ha dit que no votarà el senyor Rajoy.
Partit Popular Ciutadans, 170 diputats. Estic
defensant el PSOE.
Jo no defenso ningú, jo només trasllado als oients la meva convicció de que a partir de les declaracions públiques del senyor Sánchez estem més a prop en aquests moments d'unes terceres eleccions que d'una altra cosa.
El PSOE no és només el senyor
Sánchez. Ara, si alguna cosa pot canviar d'avui per demà en qualsevol sector és en el de la política.
Sí, això sí. Perquè, escolti, els empresaris, un govern del PSOE amb Podemos, què? Els espantaria?
A veure, no és el que nosaltres volem.
No. Cap dels sentits, no? I amb Ciutadans allí...
Bueno, a veure, si ja matitzem una mica més, però és a dir, aquest govern amb els dos no és el que serien les polítiques que volem per a les pimes. No?
Molt bé, alguna pregunta més, Marcos?
Sí, sobre això que deia ara mateix. Si vostè tingués la capacitat d'encarregar-li una primera mesura al futur ministre d'Economia, què li demanaria?
El primer futur de ministre d'Economia.
Buf.
Sí, pues molt fàcil.
Faci la carta als Reis.
La carta als Reis. La primera que seria que quan féssim mesures me tingués en compte el tamany de l'empresa. És a dir, que me regulessi. Ara no me pot fer un estatut de la petita i mitjana empresa, però sí que me fessi unes mesures per a les que són les micros, per a les que són les petites i per a les que són les mitjanes. Que això, ho tingués en compte en cada una de les mesures.
Que només es pensa en l'IBEX 35. Des d'un temps ençà, es fa política només per les empreses de l'IBEX 35, està dient això?
Sense dubte.
Un altre bon títol. Escolti, i de la situació política catalana, què n'ha de dir? Vull dir, aquesta situació de si el procés, l'independentisme, això ens està beneficiant els seus associats, que els hi diuen a vostès? Bueno, o els associats van al negoci i la política va pel seu banda també?
Nosaltres vam ser una organització que ens van afegir al dret a decidir. Bueno, pensaven que això era, però el que no estem d'acord és dret a decidir sempre que no continuem en el que és la legalitat. Nosaltres ens sembla molt bé tot el que sigui un procés constituent, però el que no sembla és que tomem aquí el camí que no ens agradi més perquè no ens interessa o perquè considerem que no. Tenim que seguir la legalitat, igual que per tot.
Molt bé, doncs ens diu el tècnic, el Cito, que no hi ha temps per res més, que estem arribant ja a la 1:05 d'aquest migdia, que hem d'acomiadar el programa d'avui. Senyor Mariana de Felipe, moltíssimes gràcies per estar aquest dia amb nosaltres, moltíssima sort al cap de FEPIME i que vagi tot molt bé.
Pues moltíssimes gràcies per convidar-me, gràcies.
Gràcies també al Marcos Pardeiro, Juan Carlos gràcies. Valero, al Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses, com dèiem. Bona tarda, bon cap de setmana, i ara, doncs, escoltar el Tiempo de Juego aquí a Cadena Cope Catalunya Andorra. Arriba d'aquí uns instants, com deia, el Tiempo de Juego, amb el partit del Futbol Club Barcelona i el Club Deportiu Leganés. Adéu-siau, bona tarda.
Que guanyi el Barça.
A veure si és un festival de gols, com l'altre dia.
Valero, s'ha acabat.